Les propostes d'urgència no s'hi troben i pel que fa als precs i preguntes que formulaven els diferents grups municipals, i començaríem per als senyors d'Iniciativa per Catalunya Verds, que cronològicament, a més, els que ho han fet en temps i forma, quan vulguin.
Al carrer Camí de les Cabres, a l'alçada del número 30-34, des de fa mesos hi ha un forat a la vorera, que ocupa un terç de la mateixa, aproximadament. No hem comunicat abans a l'Ajuntament perquè des de l'octubre de 2017 estem a l'espera que es reformi el carrer. Veient la tardança i que de moment no hi ha cap moviment, preguem que es procedeixi a la reparació d'aquesta vorera abans que algú prengui mal. Aquí he ajuntat la fotografia de l'estat de la vorera. Vale, adjunto la fotografia i, bueno, com és sabut, els carrers de la nostra vila estan, no només aquest, sinó la gran majoria, en un estat de deixadesa considerable. Aquest ha estat perillós perquè ja diverses vegades la gent aparca allà, baixa del cotxe, no veu el forat, posen el peu, més d'una vegada pues hem vist estar a punt alguna dona, algun senyor gran, de caure allà. Per tant, demanem que amb la premura que sigui possible arregleu aquell forat, sisplau. I el segon prec, fa anys que es va inaugurar el parc de Can Xardó i aquest enclavament hi ha un parc infantil que pel pas del temps i la seva utilització presenta desperfectes al revestiment del terra. Preguem que es procedeixi a l'arranjament, reparació del revestiment de terra d'aquest parc infantil. També han adjuntat una sèrie de fotos de l'estat de deixadesa del parc. No només estan en estat de deixadesa els carrers, sinó també els parcs de la nostra vila. I el que demanem és que es repari, perquè hi ha molts nens que juguen i poden fer mal. És una zona perillosa, poden caure, i el que volem és que no només per imatge, sinó per salut, aquells parts sigui arreglat el més aviat possible. Una pregunta, però la retirem. Veiem que ja s'han posat els cartells de que ja està en funcionament la bonificació del 50% als parquis, als residents, que és el que demanava la pregunta. Gràcies.
Gràcies, senyor Gràcia. Per tant, la pregunta queda resposta, com diu vostè, perquè ja ha entrat en vigència aquesta bonificació del 50%, i entenc que tant el prec sobre el revestiment del terra de Can Xardó i com el prec del Camí de les Cabres són recollits, i si ens adjunta les fotografies els agrairem, encara que ja estem al cas. El senyor López. Bueno, si vol, i tant, si vol fer una consideració.
No, en qualsevol cas que prenem nota i farem les actuacions que calguin. El que no puc acceptar és que digui els parcs infantils del nostre municipi estan malament perquè fem una inversió molt gran en manteniment, i precisament si alguna problemàtica tenen els nostres parcs infantils és l'incivisme, que moltes vegades doncs espais com el de Fanals, que vam estrenar tot just fa un mes, al cap de dos dies ja apareguessin plens de pintades o amb la sostracció d'alguns dels seus elements, no? I per tant fent tota la tasca possible per arranjar en temps i forma tot allò que pugui ser, que s'aval més un espai públic, i més encara quan està en joc el benestar dels nostres infants. Gràcies, alcalde.
Gràcies, senyora Vic. Hi ha preguntes del grup del Moviment Independent de Lloret i també del de Ciutadans, que les dues em sembla que han estat entrades aquest mateix matí fora de temps i forma. Entenc que l'ideal seria doncs que les formulin al proper ple, o en qualsevol cas les respondrem per escrit, no sé si estan d'acord, igualment les volen formular, com vulguin, però ja els hi avanço que els precs els mirarem i els recollirem a la mesura del possible, però les preguntes seran respostes en un altre ple.
Jo en aquest cas prefereixo, veient que les preguntes i precs de l'anterior ple en no fer-les no quedaven constància en acte, prefereixo fer-les i que se'ns contestin, perquè he vist que aquest matí se'ns ha contestat a les preguntes i precs del ple anterior, i a més el que presentem avui no deixa de ser uns precs per tal que es tinguin constància, que tampoc demanen una resposta per part de l'equip de govern. Un d'ells fa referència ruego en relación con el bono social eléctrico para consumidores vulnerables severos y consumidores en riesgo de exclusión social. El 25 de diciembre del 2016 entró en vigor en España un real decreto por el que se regula un mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, dando cumplimiento así a las previsiones contenidas en una directiva comunitaria sobre normas para el mercado interior de la electricidad, que destaca la importancia de que los Estados miembros adopten medidas para proteger a los consumidores vulnerables en el contexto del mercado interior de la electricidad. Y se señalaba expresamente que entre otras medidas podrían incluirse medidas específicas relacionadas con el pago de las facturas de electricidad. En España, la medida más relevante de protección a este colectivo de consumidores es el denominado bono social, que es un descuento que los comercializadores de referencia deben aplicar a los consumidores vulnerables que puedan quedar acogidos al mismo porque cumplan con las características sociales y con el poder adquisitivo que recoge la normativa de aplicación. Los descuentos, que oscilan entre el 25 y el 40% del total de la factura, están sujetos a un límite en el consumo de energía, superado el cual se aplica la tarifa sin descuento. Entre estos posibles beneficiarios del bono social encontramos aquellas personas que sean titulares de un contrato de tarifa regulada y que tengan una renta que no exceda de 1,5, 2 o 2,5 veces el IPREM anual en 14 pagas, pensionistas que perciban la pensión mínima y las familias numerosas sin distinción. A pesar de la existencia de este bono social, lo cierto es que existe un gran desconocimiento sobre el mismo. De hecho, según estimaciones del Ministerio de Energía, cerca de 5 millones y medio de hogares en España cumple los requisitos fijados para poder acceder a este bono social, pero sin embargo, a fecha junio de 2018, poco más del 11%, menos del 11% de los clientes de las eléctricas se estarían beneficiando de este derecho. Por todo ello, solicitamos que, aprovechando la adhesión del Ayuntamiento de Lloret de Mar al programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la demarcació de Girona, se realice una campaña informativa o de difusión para dar a conocer la existencia de este bono social para que puedan acogerse al mismo los ciudadanos de nuestro municipio considerados como consumidores vulnerables, vulnerables severos o consumidores en riesgo de exclusión social. Esto por un lado, que sería simplemente manifestarles este ruego para si se puede llevar a cabo la acción que les demandamos. En segundo lugar, en relación con la mejora de los pasos de peatones del municipio. Hace unas semanas observamos que en distintas vías del municipio se procedió a repintar una serie de pasos de peatones, como se hace lógicamente con carácter periódico, dado el desgaste por su uso y por el paso del tiempo. Y en relación con estos pasos de peatones, decir que hemos visto que en los últimos meses otros municipios cercanos al nuestro han llevado a cabo una serie de medidas innovadoras, como puede ser la ubicación de pasos de peatones con efecto 3D o pasos de cebra luminosos que se encienden por la noche al detectar el paso de los peatones. Iniciativas que entendemos que también se podrían adoptar en nuestro municipio, en las principales vías o en las proximidades de los centros escolares, que entendemos que son sitios en los que hay que extremar la precaución y la seguridad. En este sentido, hay que señalar que los pasos de peatones con efecto tridimensional juegan con un efecto óptico que hace que los conductores disminuyan la velocidad de manera inconsciente cuando se acercan a estos pasos. Y además, para adaptarlos, se utiliza pintura antideslizante para no perjudicar a los vehículos de dos ruedas durante los días de lluvia. Recientemente, como decía, ayuntamientos como el de Vic o el de San Feliu de Guíxols han comenzado a implementar estos pasos de peatones 3D que ya se han probado en ciudades de India, China, Islandia o Alemania. Y del mismo modo, los pasos de cebra inteligentes que se iluminan al paso de peatones por la noche o cuando la situación climatológica es adversa, podemos verlos también en poblaciones como Playa de Aro. Por tanto, formulábamos una pregunta, que era simplemente si ha estudiado el equipo de gobierno la posibilidad de adoptar alguna de estas medidas, y en caso de que no fuera así, solicitamos que a través de la Comisión de Vialidad se estudie la posibilidad y la conveniencia de implantar algunos pasos de peatones 3D o pasos inteligentes luminosos en algunas vías del municipio. Inicialmente habíamos añadido también los servicios técnicos, policía local, pero precisamente hoy nos han enviado la Junta de Gobierno del 20 de julio, donde aparece la nueva composición de la Comisión de Vialidad. Entendemos que con eso, con los miembros que aparecen ahí, sería suficiente, y simplemente eso, saber si se ha estudiado la posibilidad de llevar a cabo estas medidas. Y ya para finalizar, si me permite, aunque sea oralmente, no tienen la pregunta por escrito. Hoy se nos ha dado respuesta, como decía, a uno de los ruegos del pleno anterior, que se refería a nuestra petición para que en las dependencias municipales no se permita la exhibición de simbología partidista, véase lazos amarillos, carteles de presos políticos y demás. Simplemente, usted nos dice primero que no es competencia del equipo de gobierno dar indicaciones en este sentido, algo que no compartimos, y tampoco, ni mucho menos, que no sean símbolos partidistas. La pregunta va enfocada Así, el día de la Diada Castellera, en este ayuntamiento, se exhibieron en la fachada municipal esteladas, lazos, pancartas donde se hablaba de República Catalana, incluso se hablaba de rehenes, un término que, bueno, bastante discutible, y queríamos pedirles nuevamente que el ayuntamiento, en cumplimiento con lo que ha dicho recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se abstenga de estas manifestaciones en el ámbito público, como ruego, si lo quieren, pero que se abstenga de exhibir este tipo de simbología en espacios públicos. Gracias.
Gràcies, senyor Muzas, pel que fa al prec que realitzava sobre el bo social elèctric per a consumidors vulnerables. Entenc que... És un prec, els recollim els precs, estan fets com que els recollim els precs i els mirarem en calma perquè no és pintar una vorera, que és, ja li diríem que sí, i per tant doncs ja els donarem resposta en qualsevol cas. Gràcies, i els senyors del Millor volen formular...
Bé, fa uns dies l'Ajuntament de Lloret ha instal·lat un panell publicitari a la vorera que s'ha reformat recentment a l'Avinguda Vila de Tossa. Aquest punt és l'accés de dos aparcaments privats de grans dimensions, UAL 650 i 760, i també és l'accés de les motocicletes dels repartidors d'una pizzeria. En la maniobra de sortida dels aparcaments únicament està permesa la direcció cap a Tossa de Mar, i on s'ha situat el rètol dificulta molt la visibilitat, de forma que s'ha tornat molt insegura i perillosa. També cal dir que la peça de formigó d'accés pels vehicles no és la del tipus que s'utilitza habitualment, i l'angle d'accés té una pendent excessiva, fet que provoca que freguin els baixos dels molts de cotxes i motocicletes. Així mateix, manifestem que en la reforma de la vorera al pas de vianants entre la cantonada de l'Avinguda Vila de Tossa i el casino no s'ha tingut en compte l'accessibilitat per invidents en no posar el panot amb botons. Tot i ser una obra que s'ha fet recentment, per tot l'exposat sol·licitem que es desplaci el rètol publicitari a un altre emplaçament que no impedeixi la visibilitat de sortida dels vehicles, que es modifiqui l'accés dels vehicles per tal de millorar la pendent d'accés a l'entrada i sortida, i que s'apliqui els criteris de supressió de barreres arquitectòniques amb passos adaptats per invidents. Aquesta és la primera, aquesta la vàrem entrar el dissabte. Una altra seria: cada estiu, quan ens apropem a la temporada turística, es multipliquen les queixes veïnals davant de les deficiències del servei de recollida d'escombraries situat, situació que es complica especialment el juliol i l'agost per l'augment de l'ocupació d'hotels, càmpings i apartaments, cosa perfectament previsible. Es desconeix el motiu que impedeix realitzar les recollides de forma correcta, si és per falta de recursos o gestió inadequada dels mateixos, però el que sí està clar és que cada any cometem els mateixos errors. És evident que la identitat i reputació incideixen directament en la imatge de la nostra destinació. L'equip de govern té, no ja la potestat, sinó l'obligació de fiscalitzar qualsevol incidència relacionada amb l'esmentat contracte de recollida d'escombraries. No és ociós recordar que la recollida d'escombraries és un dels serveis pitjor valorats pels ciutadans. Només cal navegar per les plataformes socials en internet per poder comprovar que les queixes de la societat estan a l'ordre del dia. Per lo anteriorment mencionat, preguntem: estan al corrent d'aquesta problemàtica? S'han fet els pertinents requeriments a l'empresa perquè se solucioni aquestes incidències? Si la resposta fos afirmativa, quina és la resposta de la companyia? Quines actuacions s'han realitzat l'òrgan fiscalitzador del compliment del contracte en relació a aquesta problemàtica? Bé, adjuntem diferents imatges que jo crec que tampoc no són necessàries perquè tothom veiem com està totes les zones de més afluència plena d'escombraries perquè no donen suficient capacitat. Aquest seria el segon. I el darrer seria un habitual ja. Hem pogut comprovar com després de 3 anys de govern, un any més ens trobem en la mateixa problemàtica i dinàmica, i tenim que tornar a advertir que l'Avinguda Just Marlès i els carrers propers que formen la zona d'oci nocturn, un grup de persones està realitzant l'activitat de venda ambulant, entre d'altres, de rellotges i penjolls, que no deixa de ser una distracció per a la venda real per part d'aquests individus de substàncies estupefaents, oferint obertament aquestes substàncies il·legals, droga, pastilles, etc., sense cap tipus d'escrúpols i a qualsevol vianant, tot i veure que l'edat de molts casos correspon a menors. També és lamentable veure la proliferació de la prostitució en els diferents carrers d'oci nocturn amb més d'una quantitat considerable de persones, oferint serveis sexuals i practicant robatoris sense comptar, a més, els nombrosos propagandes d'establiments eròtics. Aquesta és i sempre serà una de les nostres majors preocupacions, i així ho portem reclamant a l'inici de cada temporada. Comprovem any rere any la incompetència de l'anterior i el present equip de govern per fer neteja d'aquestes activitats a la nostra vila. El problema es veu agreujat amb la manca d'efectius policials, cosa que no ens cansarem de repetir per activa i passiva, al qual cal afegir-hi el malestar i la indignació dels comerciants que ens fan arribar queixes quan detecten la presència de carteristes als comerços i que quan truquen a la policia no poden atendre per falta d'efectius. Fins i tot els comerciants han fet un grup de WhatsApp on es van passant la informació d'on i quan estan actuant els lladres, els efectes d'amb la prevenció fer-se protecció d'una cosa que és potestat de la policia local. I què dir de les queixes dels comerciants amb la temàtica de la falsificació? Està clar que en el tema de la seguretat la nostra formació política no es cansarà de denunciar la degradació de l'avinguda Just Marlès, que sembla més el Bronx que un bulevard emblemàtic d'una població turística. No s'ha sabut reaccionar a la problemàtica de la prostitució i venda de drogues a la via pública. Per tot això demanem quines mesures i quan esperen posar-les en acció per erradicar aquestes activitats tan perjudicials per a la vila i manifestament prohibides a la via pública. Quins són els efectius de Mossos i policia local dels que disposa Lloret per afrontar aquestes activitats il·lícites en la zona d'oci nocturn per aquesta temporada? Tenen alguna solució alternativa que no la d'esperar que la Generalitat en solventi el problema? Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Fuertes. Doncs, més aviat això darrer em semblava una pregunta i no un prec, però en qualsevol cas li contestarem o per escrit o en el proper ple, sense cap mena de dubte. I de la resta també, no sé si algú ocupa i vol afegir alguna cosa, però hi recollim els precs i les preguntes i seran contestats.